Escoltes A mig matí.
De cine amb Antonio Barrero. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs bé, bé, sí. Molt animat. Estem ja a punt d'engegar el FICCAT i això és una alegria molt gran.
I tant que sí.
I tant. Després de...
Dies intensos de cinema
en
català.
Efectivament, això no és qualsevol cosa. Som el centre, l'epicentre del cinema en català de Catalunya. Està aquí a Roda de Barà aquests dies.
Molt bé.
Sens dubte,
Doncs animem a tothom que vingui al FICCAT.
Sí.
Que doncs, pot consultar el programa, saber les pel·lis que més li interessin, de totes les categories, llargmetratge, curtmetratge, documental, videoclip, centres educatius... Vull dir que facin una bona ullada i que triïn doncs, allò que els hi agradi, no? Que per això ho fem.
Efectivament.
Doncs avui em sembla que parlem precisament dels llargmetratges que podrem veure al FICCAT.
Doncs sí, efectivament, una mica en la línia del que estaves dient, per animar una mica més a la gent que vingui a gaudir de bon cinema. M'he permès de fer una mica de ressenya de cada pel·lícula dels llargs de ficció de la nit. Hi n'hi ha una al matí, el diumenge al matí. I una mica això, animar la gent a que vingui, perquè realment hi ha un planter de pel·lis, un programa increïble, i val la pena que, que ja que tenim el cinema a casa i que sovint quan faig aquest programa els divendres, les pel·lis es fan a tal sala, es fan als Ocines, es fan aquí, es fan allà, doncs bé, aquestes pel·lícules les tenim aquí a casa i per tant no hi ha cap excusa per no venir, perquè d'altra banda això, són molt bones pel·lícules.
I a més l'entrada gratuïta.
És gratuïta, efectivament. És que... Això, què més? Què més podem oferir?
No es pot demanar més, la veritat és que no. Bon cinema i a sobre, gratuït. Doncs escolta, ningú té excuses. Som-hi.
Som-hi. Comencem el primer dia, demà dissabte, sí. A les 7 de la tarda. Tenim la pel·lícula d'inauguració, una molt bona pel·lícula, és una superproducció que no estem habituats a veure, cinema d'aquesta categoria, d'aquest nivell, una producció que té tots els èxits, una producció, no diré americana, però gairebé, perquè està increïble. És una pel·lícula ubicada a Andorra, a l'hivern, i a més en una Andorra del passat, concretament el 1943, hi ha una història familiar dura i la pel·lícula val molt la pena i per mi penso que és una de les pel·lícules que opta, possiblement, algun dels premis, segur, perquè a mi m'ha sorprès molt. No la coneixia, la pel·lícula es va estrenar concretament al Barcelona Film Festival i ve aquí a casa nostra, ara, i de fet l'estrena comercial a les sales està prevista, no sé si és a l'agost o al setembre, crec que és a finals d'agost que està prevista l'estrena a les sales, i mentrestant això, després de passar per Barcelona, arriba aquí una mica gairebé amb caràcter també d'estrena. És un drama històric, el director és el Santi Trullenca, el títol ja l'he dit, crec, El fred que crema, és un contrasentit aquest títol, però està justificat i el títol té tota la raó de ser. El Santi Trullenca és la seva òpera prima. Jo conec aquest director perquè fa un temps, precisament i arrel del FICCAT, ell em va fer una entrevista per un programa que es feia llavors a Barcelona Televisió, que es deia Volcans, i un dels capítols era amb la meva figura explicant això, que era el FICCAT i tal. I recordo que ell dirigia i ell estava en aquells moments, i ell era el responsable de les preguntes, que vaig pensar quin nivell de preguntes realment, i ara entenc que... Ell no sé si se'n recorda de mi, suposo que no, però estaré encantat de saludar-lo quan vingui demà. És un drama històric, dura gairebé 2 hores, la pel·lícula és llarga, però no és una pel·lícula d'aquelles lentes. La pel·lícula està justificat que duri aquestes 2 hores que dura. És d'una productora, bàsicament la més important és Films de l'Orient, que ha fet alguna altra pel·lícula també en català, però que aquesta, en principi, suposo que és la que esperen d'alguna forma fer les paus, perquè la pel·lícula penso que estarà a sales i que la gent, que enganxarà la gent. Si més no, veniu a comprovar el festival demà i veureu que crec que no us estic enganyant. La pel·lícula la interpreta la Greta Fernández, és la protagonista absoluta, el Roger Casamajor és el seu coprotagonista masculí, el Pedro Casablanc i l'Adrià Collado són els secundaris, i hi ha un nazi que és el Daniel Horvat, que es fa un paper increïble, l'odies de principi a final, i altres actors, perquè la pel·lícula és coproducció també amb l'estranger, i actors també alemanys, i en algun cas, no sé si no, algun altre país de l'est, vull dir que és una pel·lícula amb coproducció internacional. El guió és del mateix Santi Trullenca i de l'Agustí Franc. Té una fotografia increïble, una fotografia freda, com la pel·lícula, és, com he dit abans, una pel·lícula dura, no hi ha concessions, i aquest ambient hostil, la fotografia ajuda a recrear tota aquesta història i té una fotografia increïble d'hivern de neu que glaça, realment glaça i crema alhora. És el mal en estat pur que trepitja aquesta neu d'Andorra, que evidentment Andorra no és l'Andorra, diríem, que coneixem
tots. Que coneixem ara, eh?
No, 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 és l'Andorra de les muntanyes, l'Andorra sí. En el que, bueno, la Segona Guerra Mundial encara s'està rebent i encara ressona una mica tot això en un espai fronterer on viu això, la Sara, que és la protagonista, la Greta Fernández, i l'Antoni, que és l'actor que interpreta el Roger Casamajor. És una parella, que un jove matrimoni, que estan esperant el seu primer fill, i l'arribada d'una família de jueus que fugen de la persecució nazi trastoca la vida a la vall i trastoca la seva vida perquè, bé, entren en les seves vides aquesta família de jueus. La Sara ha d'afrontar una difícil situació, ha d'obeir a la raó o bé seguir el que li dicta el cor, i té aquesta doble pulsió i no sap ben bé què fer. No estic desvetllant res, perquè això que estic llegint d'alguna forma no. És el sinopsi de la pel·lícula, sinopsi, per tant no desvello res. Però sí que això, és interessant dir això, que ella té un paper difícil perquè no sap què fer, és a dir, allò que li diu la raó, el seny, o bé obeir al cor, i veurem què passa. I, de fet, després, a més, hi ha un passat i uns secrets familiars que la neu ha mantingut enterrat durant anys, molts anys, i que arrel d'aquesta situació familiar en els jueus i els nazis entremig, tot això surt a la superfície i, bé, surt tota la llum i realment es crea un conflicte al final que dius, uah, que fort, no?
Uau, no?
Sí, 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 molt fort. De veritat, és una pel·li que, per poc que pugueu, no us la perdeu.
Molt bé.
El fred que crema.
Demà, a partir de les 7 de la tarda. Què més, Antonio?
Ens anem a una proposta familiar interessantíssima, perquè és la primera vegada que tenim una pel·li d'aquestes característiques. Sí que hem tingut animacions, però mai un llarg d'animació. Estem parlant de Mironins, una pel·lícula de ficció que dura una hora i els directors són el Michael Mas i el Xesco Montalt. És una animació que està adreçada, evidentment, a nens petits, des de gairebé 5-6 anys, però fins als 90-95, perquè la pel·lícula arriba a tothom. És una producció de Cornelius Films i és una troballa, un divertiment increïble, i perquè, d'alguna forma, a part d'estar explicant una història per als nens, t'està explicant i estàs entrant en el món de Joan Miró. I està fet amb tres taques de colors, perquè quan el museu tanca les portes, els visitants, evidentment, se'n van a casa, però hi ha tres taques que es diuen la Ro en blu i la Lau, que evidentment fan referència als tres colors. Són tres colors de pintura que estan amagades als quadres del Joan Miró i que quan la gent marxa i se'n va del museu, surten dels quadres, cobren vida i s'escapen dels quadres i estan vivint aventures trepidants, increïbles, divertides i que posen a prova la creativitat diríem del director, que ha afrontat aquí un repte increïble, i a més amb un univers que és fascinant, en el que es barregen la imaginació, la fantasia, l'art i la reivindicació de Miró des del punt de vista d'una animació. Aquesta pel·lícula es va emportar el premi al millor gaudí a l'animació en aquesta darrera edició, va estar nominat al Goya i es va estrenar ja l'any passat. És una pel·lícula que ja té recorregut, es va estrenar en sales, però evidentment aquí a prop no ens va arribar. També recomanada, i sobretot això, per les famílies, perquè és una proposta que em sembla interessantíssima. Es fa a les 11, ho dic bé, a les 11 o a les 12, no estic segur ara.
Em sembla que sí.
Sí, diria que és a les 11. I que això, que a més està complementada aquesta projecció amb una animació, amb un curt d'animació i una proposta al capítol 1 d'una sèrie d'animació de TV3 del canal 33, concretament del Club Super 3, que és una estrena, i a més després hi ha activitat festiva a la plaça de la Sardana, vull dir que s'ha muntat un matí en el que aquests mironins estaran complementats per una sèrie d'activitats i la gent que vingui, les famílies que vinguin amb nens i nenes i totes les edats, es passaran un matí d'allò més divertit.
Perfecte, Mironins. Què més, Antonio?
Molt bé, ens anem a diumenge a la tarda. Diumenge tenim la proposta del matí i la proposta de la tarda. Totes les propostes a partir d'ara són a la nit, a 9:45,
sí.
I la del diumenge, 6 dies corrents, de la Neus Ballús. D'aquesta pel·li ja n'he parlat, perquè quan vam parlar dels Premis Gaudí, va ser la pel·li que més premis es van portar, concretament 5 Gaudís.
Déu-n'hi-do, eh?
Es van portar el Premi a la millor pel·lícula, el Premi a la millor direcció, el Premi als dos actors, el Mohamed Mellali i el Valero Escolar, i el Premi al millor muntatge. Per tant, anem a veure una pel·lícula premiada a bastament i que ha tingut un recorregut per sales molt important. La pel·lícula es va estrenar l'any passat, però que va estar en sales moltes setmanes perquè la pel·li és una proposta interessantíssima d'actors que no són professionals, que també ha creat una mica de polèmica, perquè evidentment estan d'alguna manera usurpant la feina de gent que s'hi dedica i que ha estudiat, però tal com explica la Neus Ballús, no podia explicar aquesta història que no fos d'aquesta manera, agafant lampistes reals per explicar aquests sis dies corrents, en els que està parlant de sis dies un darrere l'altre, que corren, però a més corrent en tant que són lampistes i que toquen l'escomesa elèctrica. La pel·lícula és de Distinto Films, la productora és la Miriam Porter, és una pel·li que ella ha escollit perquè és la nit que se li fa l'homenatge a la Miriam Porter, en tant que el FICAT el dediquem a les productores, i la Miriam Porter és la persona que rep el Premi Honorífic i que bé, la vam poder saludar ahir a Barcelona, que està encantada de venir i suposo que va dir que, bueno, que se sentia una mica... una mica d'això, perquè vol que em deixin donar un premi honorífic, vol dir que ja soc gran o que ja he fet tota la feina. Evidentment no és aquesta la idea. La pel·lícula, bueno, us llegeixo la sinopsi, que és molt curta, però que ens pot situar. A la fi de superar la setmana de prova en una empresa, un jove lampista marroquí ha de bregar amb les excentricitats de clients i companys de feina per igual. El company de feina que li toca molt als nassos és el Valero Escobar, un lampista extremeny que ha emigrat a Badalona i que li està fent, no la vida impossible, però perquè la pel·lícula està tractada amb un to distès, divertit, però déu-n'hi-do, vull dir, estàs veient tot el tema del rebuig social que implica els emigrants, la integració, no integració, com els acceptem, com no els acceptem, en quant que, bueno, hi ha molta gent que opina que ens estan prenent els llocs de feina. La pel·lícula és molt modesta, però alhora és té xitxa, és tendra. És una pel·lícula inclassificable perquè està molt a prop del documental. De fet, la Neus Ballús ja fa aquest tipus de cinema. Els que recordin i tinguin memòria, la Neus Ballús és la que va dirigir La Plaga, pel·lícula que vam tenir al FICAT i que també va estar premiada. Va dirigir Staff Only, l'última pel·lícula que hem tingut del viatge de la Marta, i va venir ella també a presentar la pel·lícula amb el Sergi López, i ara fa aquesta. Totes tres pel·lícules tenen un to descriptiu molt a prop del documental. No és documental, però s'hi apropa bastant. I Sis dies corrents compleix aquesta premissa. Els tres actors estan molt naturals, són ells mateixos, s'estan interpretant amb ells mateixos, però evidentment seguint unes pautes molt marcades per part de la directora, perquè això sí que li he sentit explicar. Vull dir que ells no estan allà divagant i fent i dient el que volen, sinó que és un guió molt estructurat, molt treballat. És un guió que va fer al mateix temps amb la, penso que és la, no sé si és l'Ariana Rintbas, o sigui, no és un guió només la Neus Ballús. Pel·lícula també tendra, bonica, i que si realment veniu no us ho passareu malament, perquè tot i que aquests tons que té una mica de denúncia social, la pel·lícula és molt divertida, molt divertida.
Perfecte.
Seguim?
Una altra, sí, i tant.
Ens n'anem a dilluns, comencem la setmana laboral, però que pel FICAT és...
Bueno, que és festiu, dilluns.
Sí, és veritat, dilluns és festiu. Per tant,
és festiu.
Per tant, no hi ha excusa per continuar venint al cinema. De fet, no hi ha excusa per no venir cada dia, perquè...
No n'hi hauria d'haver, no?
No n'hi hauria d'haver. I ara presentem una pel·li el dilluns que es diu Toscana, de Pau Durà. Toscana, evidentment, ens recorda una regió italiana, sí, i ens recorda moltes coses lligades a la pizza i al país veí, no? I efectivament va una mica per aquí, eh? La pel·lícula és del Pau Durà, i el Pau Durà, si el recordeu, és el que ens va venir a presentar Formentera Lady. Aquesta és la seva segona pel·lícula, Toscana, i Formentera Lady era la primera. Pau Durà és un actor, és actor de teatre, actor de cinema, actor de televisió, però ara s'ha aventurat
a
col·locar-se, no?, darrere de la càmera. La producció és del 2021 i és una pel·lícula que s'ha estrenat aquest divendres passat, és a dir, fa una setmana que està a les sales, aquí a Tarragona no ha arribat i, per tant, tenim l'excusa per venir-la a gaudir aquí al FICAT, perquè sí que, diríem, a nivell comarcal és una estrena. La productora és una productora Gold Machine Films, que és una barreja de Fosca Films i Gaia Audiovisuals, productora catalana i productora valenciana. El productor és català, el David Ciurana, i els intèrprets són tots de primera línia, el Cesc Corella, el Pau Durà, ell mateix també surt com a actor, l'Edu Soto, el nen de Castefa, que fa un paper, en aquest cas, amb un registre que no estem acostumats a veure.
Que costa, no? Potser costarà, no?
Costa, sí.
El tenim tan etiquetat.
Sí, però en canvi, hòstia, sorprèn molt perquè fa un paper increïble.
Sí, que ell ho comentava, no? De fet,
sí.
que se'l va etiquetar com a actor còmic i que costa molt sortir d'aquí.
Costa molt, i aquí penso que se'n surt, eh? I sí, a més a més demostra que té taules i que pot afrontar qualsevol paper que se li doni.
Perfecte.
La Malena Alterio, que està genial, el Javi Mira, la Ivana Miño, la Vanessa Cano i altres. El guió és del propi Pau Durà i té, la fotografia és del Miguel Llorenç, que és del director que també va fer la fotografia de Coses de dia abans de morir, que vam tenir l'any passat. És una pel·lícula, en principi això, valenciana-catalana, i us dic la sinopsi. El Santi es dirigeix a la clínica de fertilitat amb la seva vespa i amb un pot d'esperma per fer una in vitro a la seva dona. Després d'un accident, perquè va conduint per València i té un accident amb una conductora, que la conductora, quan l'envesteix, marxa, fuig corrents. Uh-huh. I entra al restaurant Toscana demanant canvi pel taxi. O sigui, la conductora fuig, però entra en aquest restaurant i demana canvi per poder pagar el taxi. Abans de marxar, però, apareix l'excuiner, el Tomàs, que és l'Edu Soto, reclamant uns diners al propietari i ho fa armat amb una escopeta de dos canons. És un drama? No. És una comèdia divertidíssima, té un toc teatral, perquè doncs, diríem que l'escenari és gairebé únic, tot i que al principi i al final sí que veiem València, però és una pel·lícula que té un to, diríem, de teatre. És divertidíssima, és un guió molt enginyós i el Pau Durà fa una direcció d'actors i d'actrius increïble. Vull dir, els dirigeix amb tots els ets i uts i estan tots genials. És una pel·li per gaudir, perquè rius de principi a final, i aquesta sí que és la comèdia, diríem, a l'ús, sense cap més pretensió que fer riure.
Molt bé.
Per tant, si voleu passar
una bona estona Toscana.
Sense trencar-vos molt el cap, Toscana, de Pau Durà.
Molt bé. Anem a una altra comèdia, no?
Anem a una altra comèdia, sí. Sí, és cert que enguany és dels anys que tenim més comèdies, sí, i que, sí, per tant, sí, això és d'agrair, perquè
potser
no és habitual.
Potser després de la pandèmia doncs, despertem,
sí,
d'una altra forma.
Sí, i això ho agrairem a l'espectador, sí, espectadora, sí, penso, sí, que ho agrairà, perquè no portem grans drames, excepte el que he comentat, el primer, que és el de Alfred que crema. Els altres, fins ara, estem parlant de comèdies i divertiments que ens fan la vida més alegre, si més, sí, no, en veure les pel·lícules. El dimarts, dia 7 de juny, també a 9:45, una altra comèdia, Escape Room, d'Héctor Claramunt. Aquesta ja la vaig comentar en el seu moment, quan es va estrenar, i vaig parlar-ne aquí, però tornem a repassar una mica allò que vaig dir per refrescar la memòria. És una comèdia, thriller, està ubicada també en un espai únic, que és un escape room. La pel·lícula està dirigida per Héctor Claramunt, penso que ho he dit. La productora és Arrisca Films, que és la productora del Joel Joan, i ell és el productor. I els intèrprets són el Joel Joan, la Paula Vives, l'Ivan Massaguer i la Mònica Pérez. Hi ha un muntatge molt, molt ràpid, molt àgil. Vull dir, l'origen teatral de l'obra, perquè és una obra teatral amb tots els ets i uts, però funciona molt bé com a pel·lícula, molt bé. La comèdia és negra, és a dir, té uns tocs de negró i d'espro i de sarcasme increïbles. I de fet ens està posant damunt la taula la hipocresia de la nostra societat d'una forma clarivident, perquè allà surt tot, és a dir, són dues parelles i surt tota la qüestió de la relació personal, les idees polítiques, la situació del país, perquè és una pel·lícula actual que parla sobre la Catalunya actual. Però amb un to de comèdia divertidíssim, la pel·lícula està molt a prop de Sitges, perquè com a escape room que és, arribes al final que et sorprèn, perquè té un final que no te l'esperes. Us explico, sense desvetllar el final, us explico la sinopsi. Són quatre amics, dues parelles, com he dit, hi ha una habitació, que és l'escape room, hi ha molts secrets i una única via de sortida, la veritat. Si no diuen la veritat, d'allà no en surten. Uh-huh. És la comèdia més delirant que hem vist darrerament al cinema en català i que posa potes en l'aire els plans de dues parelles disposades a passar una gran nit en un escape room. Si volen sortir d'aquell joc tan imprevisible com Eixa Labrat, hauran de posar a prova la seva amistat. No només l'amistat entre ells, sinó les relacions de parella. Per ells ha arribat l'hora de dir la veritat. El film és una adaptació, com he dit, de l'obra teatral del Joel Joan i l'Héctor Claramunt, perquè també dirigia l'obra teatral. En aquest cas, el director és només l'Héctor Claramunt. Hi ha hagut un canvi de papers pel que fa, per exemple, a l'Ivan Massaguer, que llavors era un altre actor, però els altres actors són tots els mateixos. I, per tant, estan increïbles i el muntatge és ràpid, amb una celeritat increïble, i la pel·lícula són 90 minuts que et passen
volant.
La recomano molt, també.
Molt bé.
Si no s'ha vist l'obra de teatre i no heu vist la pel·lícula, una ocasió per veure-la aquí al FICAT.
Molt bé.
I ens n'anem ara dimecres,
sí,
on tenim una altra proposta que diu per títol Nosaltres no ens matarem amb pistoles.
Sí, el títol és curiós.
És curiós, però bé, no és violència de pistoles, tot i que la pel·lícula té un toc de western, i suposo que d'aquí ve el títol i ara ho explicarem una mica més. La pel·lícula és de la Maria Ripoll, que és una directora que l'heu de recordar perquè va estar aquí a Roda amb Rastres de Sàndal.
Mm.
És la mateixa directora de Rastres de Sàndal. Des de llavors ha fet Ahora o Nunca o Vivir dos veces i anteriorment havia fet Lluvia en los zapatos i La teva vida en 65 minuts. Aquesta és una pel·lícula bilingüe, s'ha rodat en català i valencià, i d'altra banda té la versió castellana, només castellana. Penso que ho estic dient bé perquè ara que ho dic no sé si hi és la versió castellana, però en qualsevol cas hi ha molta presència del castellà, tot i així supera el català valencià en aquest cas perquè hi ha actrius i actors catalans i valencians. És una proposta coral, és una comèdia-drama, és un melodrama, 90 minuts, és de l'any 2022, aquesta encara no s'ha estrenat, s'estrena el 17 de juny i per tant aquí és una primícia.
S'estrena el FICAT?
Sí,
no?
És una pel·lícula de Turanga Films i Un Capricho de Producciones, que és la productora que l'any passat vam tenir la pel·lícula de la Belén, aquella que vam tenir amb el Sergi López i aquella nena, ara no recordo el títol, bé, m'he quedat en blanc. La productora és la Belén Sánchez i les intèrprets de la pel·lícula són la Ingrid García Johnson, Elena Martín, Lorena López, Joe Manjón i Carlos Troya. És el dia 16 de juliol, el dia de la Verge del Carme. És un retrobament d'un grup d'amics després d'uns quants anys sense veure's, i això fa brotar el record etílic d'antics amors i ferides que hi ha entre ells. I tot això els empenya a viatjar a un passat que enyoren i alhora que temen, perquè estan afrontant una crisi de personal, perquè estem parlant de les frustracions generacionals, que és d'una edat concreta, però que en el que tots ens sentirem reflectits. La pel·lícula va estar al Festival de Màlaga i ara arriba aquí amb tons d'estrena. Deia que té uns aires de western perquè és la història passa en un poble de València i tot passa al voltant de l'elaboració d'una paella i que, evidentment, bueno, hi ha unes gallines, ja no sé què, i hi ha unes pistoles de plàstic, i es fa una mica el símil amb la violència dels nens que juguen amb pistoles i la violència d'ells que es disparen a matar, però que, de fet, al final acaben curant-se les ferides i llepant-se les ferides uns als altres. I, de fet, aquesta paella acaba sucarrant-se, i, bueno, és això, no? És la paella sucarrada, que la paella és, evidentment, el plat típic valencià i que se'ls acaba sucarrant, però s'explica per què se sucarra i, de fet, això d'aquest sucarrat després torna a sortir un nou arròs més bo.
Molt bé.
La pel·lícula recorda una mica, me la recorda a mi, eh? No,
sí.
No, a la que deia abans, de coses a fer abans de morir, potser perquè és això, té una barreja d'actors valencians i catalans i perquè sí, també era una història generacional. En aquell cas era el comiat d'un dels amics que es moria. En aquest cas no és així, no és això, aquí estan tots vius i més que vius, però sí que això s'enfronten a tots els traumes, el mal rotllo que va bé, el que hi ha ara encara i com superen tot això que tenien una mica oblidat i no oblidat en alguns casos de les relacions entre ells, que en molts casos eren relacions de parella, sexuals, relacions d'amistat puntual, tot surt en aquest western valencià. Està basada en una obra de teatral, però està, en aquest cas sí que hi ha tots uns escenaris exteriors, excepte al final, que acaba la gran festa etílica, acaba amb una discoteca i és un espai interior. La pel·lícula és interessant i la Maria Ripoll és una de les directores importants d'aquest país i que cal seguir perquè té moltes coses a dir, segur. Sé que ara està treballant en una sèrie i és una de les actrius a reivindicar. D'una de les directores a reivindicar.
Perfecte, doncs. Anem a una altra.
Anem a una proposta, en aquest cas sí que arribem ja a una proposta més seriosa, una proposta bueno, que ens apel·la molt perquè estem parlant d'actualitat i estem parlant d'aquests temes que tenim, d'aquests conflictes que tenim més enllà de les nostres fronteres. Estem parlant de Sinjar, de l'Anna Maria Bofarull. L'Anna Maria Bofarull és aquesta directora tarragonina amb la que tenim uns vincles d'amistat i de relació molt directes. Ella ens va presentar Sonata per violoncel,
sí,
i Barcelona 1714. La pel·lícula és del 2022, s'ha presentat també a Màlaga, dura 131 minuts, és un pèl llarga pel meu gust,
uh-huh,
és una mica massa llarga perquè de les tres històries que componen el retrat s'haguessin pogut escurçar i potser haguessin entrat d'una forma més lleugera. Tot i així, la pel·lícula se segueix molt bé. És un drama amb tots els ets i uts. La productora seva és Caboga Films i la producció també és d'ella, de l'Anna Maria Bofarull, del seu company Heiko Kraft i de la Maria Matatxana. Les intèrprets, els intèrprets coneguts són la Nora Navas, el Guim Puig, la Luisa Gabassa i l'Àlex Casanoves. Les altres actrius i actors no són d'aquí, perquè les històries, totes, una succeeix a Barcelona, però les altres dues no succeeixen aquí. Ara ho explico. Hi ha una fotografia preciosa, la música original també d'un compositor tarragoní, el Gerard Pastor. Hi ha un muntatge també de la Diana Tucedo, que és una professional del muntatge, però que en aquest cas penso que s'hagués pogut alleugerir una mica més la història.
Sí, perquè 131 minutets...
Són molts minuts,
sí. Són molts minuts.
Doncs bé, a Barcelona, la Carlota emprèn desesperadament la recerca del Marc, el seu fill adolescent que ha fugit de casa sense deixar rastre. A milers de quilòmetres, Sinjar, la regió situada a la frontera entre Iraq i Síria, viu sota l'amenaça de la guerra. Allí, Hadia és obligada a viure com a esclava al costat de tres dels seus fills al servei d'una família. És una esclava, però tal qual. En canvi, Argin aconsegueix escapar-se del captiveri i en el seu intent de tornar a casa, amb tot un trajecte que fa pel desert, acaba unint-se a les milícies kurdes. Estem parlant de tres dones separades dels seus éssers estimats i que la pel·lícula ens planteja fins a on estan disposats a arribar, i en aquest cas les mares, perquè són mares, fins a on estan disposades a arribar aquestes mares per recuperar els seus fills. La història que passa a Barcelona és crua, les altres també, però potser aquesta, perquè ens arriba més, deixa un mal regust. És una pel·lícula autoral, és una pel·lícula que evidentment a les sales quan s'estrena, perquè s'estrena l'1 de juliol, s'estrena a les sales, però jo crec que la cartellera farà poc recorregut, perquè és una pel·lícula autoral de festivals i que la proposta és bastant dura. Per tant, jo desitjo que tingui un bon recorregut i que es vegi, però una mica per la temàtica. Auguro que no farà massa recorregut i tant de bo m'equivoqui.
Doncs sí.
Doncs això, la proposta seriosa i dura del festival a Sinjar, dijous dia 9 a 2:15 de la nit.
Tenim pocs minutets, Antonio, però
vinga,
parlem del Carràs.
Ens anem al Carràs, la pel·lícula de divendres, la pel·lícula de l'any, no de Catalunya, de Catalunya, d'Espanya i d'Europa, diria. La pel·lícula que es va emportar el Lleó d'Or al Festival de Berlín, la pel·lícula que està fent un recorregut bestial per les sales, és la causa de que moltes sales tancades s'hagin tornat a obrir i que està encara amb el top 10, no sé en quin lloc de visionat de les pel·lícules. És la pel·lícula de Carla Simón, la seva segona pel·lícula. Recordem que la primera va ser Estiu 1993. La pel·lícula està rodada a diferents localitats de Lleida, també al Carràs, però hi ha altres localitats de Lleida. És del 2022. És un drama familiar, 120 minuts, dues horetes. La productora més important és la Avalon PC, tot i que hi ha una producció que s'ha fet amb Itàlia també, i té la participació de Televisió Espanyola i TV3. Els intèrprets són intèrprets no coneguts, creen una família fictícia perquè entre ells no són família, i creen una família que t'arriba al cor i que te'ls emportaries a casa. El guió és de la Carla Simón i de l'Arnau Vilaró, i hi ha una música increïble, preciosa, i una fotografia de la Lina Cajillas també molt única. La sinopsi. Després de 80 anys conreant la mateixa terra, la família Soler es reuneix per fer junts la seva última collita. En paraules de la directora, aquesta és una història sobre la pertinença a una terra, a un lloc. Un drama sobre les tensions generacionals perpètues, la superació d'antigues tradicions i la importància de la unitat familiar en temps de crisi. És una pel·lícula simple, però complexa alhora, és bonica, molt bonica, té una mirada introspectiva cap als personatges, en el que primen molt les mirades, els silencis, i és un miracle del cinema en català que tant de bo n'hi hagués un cada any com a mínim. És un retrat generacional complex, estàs veient diferents edats, des de nens fins a avis grans, i estan tots retratats amb un carinyo, un apropament bestial, i està reivindicant, evidentment, la pagesia, la terra, les tradicions, la família. La pel·lícula es va veure al Festival de Màlaga, s'ha vist després també al Festival d'A, i arriba el FICET fora de concurs. De fet, el Màlaga també va anar fora de concurs, perquè és una pel·lícula que estan aspirant, i jo crec que té opcions a que la pel·lícula arribi als Oscars. Tant de bo, perquè doncs, el Tono Folguera i té molta, molta il·lusió. Ja veurem.
I tu li tens molt de carinyo al Tano Folguera.
I al Carràs també. I al Carràs també, perquè és un pel·liculón, si no l'heu vist, si no, no teniu excusa per no venir-la a veure, perquè aquí... a més, aquí gaudirem de tota, i això és una... No sé si ho he de dir, ho puc dir, aterrarà la família Soler. Ho puc dir, això?
Digue-ho, ja ho has dit.
La família Soler, aquesta família de ficció, que no són actors ni actrius, desembarquen tots aquí, els tindrem al FICET, i això és molt bonic, perquè habitualment jo he vist la presentació de la pel·lícula en molts llocs, la presenta el productor, el Tano Folguera, la presenta la directora, però la directora ha entrat ja en un procés de gestació que està ja en el 8è mes de part i ja no pot gairebé caminar i no pot venir. Però que vingui aquí la família, hòstia, és un gran què pel festival. Per tant,
sí.
Això és el que tenim preparat per aquesta setmana de FICAT.
Intensa, eh?
Intensa, intensa, molt intensa. Perquè, clar, podríem parlar dels documentals, podríem parlar...
I tant.
Però no hi ha temps.
Ja no tenim temps. Antonio, doncs moltíssimes gràcies. Tornem d'aquí dues setmanes.
Molt bé, d'aquí dues setmanes. La setmana vinent em dones festa, oi?
Sí.
Molt bé.
No, dono festa no, ja tenim festa al FICAT.
Esclar,
ja tenim prou feina.
És que tenim el FICAT, clar, evidentment. Ara m'havia descol·locat. Molt bé, doncs fins d'aquí dues setmanes.
Que vagi bé, gràcies.
Un petó. Adéu.